información de su cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Herrera, des de Cope Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres en un dia en el que sembla que hi ha un principi d'acord, almenys entre dos partits, per aprovar pressupostos, per donar llum verda a pressupostos. Això encara queda, Però, bé, és que Catalunya necessita uns pressupostos com l'aigua, bàsicament, com beure, com respirar. No només Catalunya, Espanya necessita pressupostos, necessitem pressupostos, i habitualment són pressupostos que estan encallats moltes vegades, per palanques polítiques. Jo t'aprovo si tu m'aproves. I moltes vegades això s'ignora el que moltes vegades pot ser un interès general. L'altre dia parlaven d'ajudes a famílies per comprar aparells ortopèdics pels seus fills, que estan aturades precisament per això, perquè els pressupostos estan aturats. Necessitem pressupostos. I és una qüestió que un cop més posa que a la política no es fa política, perquè els polítics moltes vegades sí que arriben a acords. I bé, sembla que hi ha un principi d'acord entre Comuns i PSC. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Quins són els detalls d'aquest acord entre Comuns i PSC per aprovar pressupostos del 2026?
Mira, ara és de l'intervell Jessica Albiach.
Des de roberts o dutxes en els municipis, però també estem parlant de certes nits a una pensió o a una...
És la portaveu dels Comuns. El principi d'acord ja és acord, José Miguel, perquè s'acaba de signar hores d'ara al Palau de la Generalitat l'acord amb la signatura del president de la Generalitat, Salvador Illa, la portaveu dels Comuns, Jessica Albiach, i ja és un acord de pressupostos. Evidentment, falta ara Esquerra Republicana de Catalunya, que tindria hores d'ara la clau perquè hi hagi pressupostos, quan des de 2023, fa 3 anys, recordem, que el govern de la Generalitat, primer amb Pere Aragonès i després amb Salvador Illa, no han pogut aconseguir el que seria, doncs, el projecte més important de qualsevol administració, com és pressupostos. Però anem a parlar d'aquest pressupost i quina incidència té amb l'habitatge. Pels Comuns és la línia sensible clau amb la seva política i, per tant, l'habitatge ha estat, doncs, el punt de l'acord i el punt de la negociació. I aquí la clau és la figura dels grans tenidors. Els grans tenidors es considera a Catalunya que són els propietaris de 5 pisos. Bé, a partir d'ara, i per primera vegada, en aquest cas en una comunitat espanyola, no podran comprar més pisos els grans tenidors amb les zones de mercat residencial tens, que pràcticament és tota Catalunya, perquè aquest mercat residencial incorpora un total de 271 municipis, que és on viu més del 90% de la població. A partir d'ara, què passa, doncs, amb els propietaris de 5 immobles? Poden comprar o no? No poden comprar, però sí que tenen 2 excepcions. Primera, poden comprar un nou pis si aquest és per la seva residència habitual.
Vale.
O bé, comprar tot un edifici i posar els habitatges d'aquest edifici a lloguer amb el preu del topall establert al ser una zona residencial tens. Els que tenen menys de 5 pisos poden comprar un pis sempre i quan el posin a lloguer amb el preu del topall o que sigui, doncs, de zona residencial. La clau acaba de detallar hores d'ara Jessica Albiach. Diu, no podem evitar que hi hagi la compra d'un pis, però sí que podem condicionar què és el que ha de fer el seu propietari amb el mateix. Escoltem a Jessica Albiach.
Amb la nostra proposició de llei a Catalunya, ningú podrà comprar per especular. No podem impedir que compren. El que sí que podem condicionar és a què va destinat aquest habitatge. I aquesta és la clau de la reforma que fem. Estem parlant sempre, evidentment, de les zones tensionades, que són 271 municipis, i que és on viu el 90% dels catalans i de les catalanes. I, per tant, en zones tensionades, la compra d'habitatge serà per viure o per llogar a preu d'índex.
Doncs aquí està la clau.
Sí, sí.
Podem condicionar el que es faci, doncs, amb la compra d'habitatge, i això és el que diu la llei. Doncs a partir de 5, el que s'ha de fer, o menys de 5 pisos, doncs també quin és el seu ús. Ara, amb el del que seria doncs l'aprovació de pressupostos falta Esquerra Republicana, que és la clau. Hores d'ara aquí el que s'està debatint és la recaptació de l'IRPF per part de Catalunya i les inversions en transports. Esquerra, aquesta última setmana està negociant amb el govern crear un consorci que pugui garantir les inversions que es puguin pactar.
Bé, doncs ja tenim aquest acord ja signat. Com podeu veure, per totes les explicacions que deies, Sergi, bàsicament una de les potes importants, claus de tot això, ha estat aquesta modificació de la llei d'urbanisme que és el que ha permès desencallar doncs, la negociació que hi havia. Però, clar, quan passen aquestes coses sempre hi ha punts de vista. I anem a buscar aquests punts de vista i per començar parlem amb el senyor Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, perquè valori aquest acord i sobretot, més que l'acord, la modificació d'aquesta llei d'urbanisme, que ha estat la clau d'aquest acord pels pressupostos. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu aquest acord?
Bueno, el que veiem d'entrada és que el PSC s'ha vist obligat a fer una cosa que inicialment no volia fer, no? I ha hagut d'assumir el que ja és de sentit comú, i així ens ho diuen les enquestes d'opinió, que tothom veu, que és que els pisos són per viure i que l'habitatge és un dret i que, per tant, s'ha de prohibir l'especulació amb l'habitatge. Ara bé, la llei que presenten avui, pels detalls que hem pogut conèixer, té forats molt seriosos que poden comprometre la seva aplicació i els efectes.
Home, entre d'altres, jo entenc que sí? Això serà un esborrany, la llei ara mateix, no? Que entraran més a filar més prim, suposo, no? O no?
Bueno, el que és un pacte entre dos partits que no tenen majoria ells sols al Parlament i, per tant, això portaran aquesta proposta i això s'ha de pactar amb d'altres partits. Hi ha un tràmit en el que nosaltres instem a corregir aquests forats, perquè és que, sí. Si no, seriosament, això pot quedar sense cap efecte. I jo crec que ja la gent està molt farta, estem molt farts, sí, d'anuncis buits, mesures que no s'acaben aplicant i mesures anunciades i reanunciades una vegada i una altra, no? Que la gent ja està desorientada de quantes vegades li han dit que s'han prohibit les compres especulatives o quantes vegades li han dit que s'ha acabat amb les trampes, per exemple, els lloguers de temporada i d'habitacions. Si no fem mesures que de veritat tinguin efectes sobre el conflicte que hi ha amb l'habitatge i sobre la vida de la gent, l'únic que es genera és més frustració i malestar, i ja sabem qui l'aprofita.
Quins són els forats més importants que veieu dins d'aquesta modificació de la llei d'habitatge? Perdó, d'urbanisme, sí.
D'urbanisme, sí. Jo en diria quatre. És a dir, d'una banda, la pràctica especulativa més clara, que és comprar un edifici sencer i vendre al cap de poc temps a un preu més alt, o sigui, és la definició mateixa d'especulació, no queda prohibida. És a dir, això que és conegut com el flipping immobiliari, no? Això no queda prohibit. És a dir, poden seguir comprant un edifici sencer i vendre'l al cap de poc, fins i tot havent expulsat els veïns pel camí. Per tant, això cal prohibir-ho explícitament. No té cap sentit que li diguem llei contra l'especulació si això està permès. D'altra banda, el que passa amb els pisos sols, individuals, està descafeinat respecte a l'informe inicial que s'havia fet per poder impulsar aquesta llei, no? I permeten no només que es comprin per viure-hi, sinó també que els pugui comprar un arrendador quan tingui menys de 5 pisos. També amb els blocs de pisos està descafeinat respecte a la proposta que s'havia fet inicialment, que és que per donar estabilitat i assegurar en els llogaters dels blocs de pisos, doncs això, estabilitat i preus més baixos, el que s'hauria de fer és que si un fons compra un edifici on viu gent, sí, estigui obligat a fer contractes nous en aquell moment, per tant, donar una estabilitat de diversos anys i a fer-ho abaixant el preu del lloguer. Això es podria fer, ho deia l'informe, i no ho han incorporat. I la quarta, el quart efecte, sí, d'aquesta llei, que compromet molt la seva aplicació, és que ho deixa tot en mans dels municipis. És a dir, aquesta llei d'urbanisme el que faria seria deixar que els municipis puguin, si volen, aplicar limitacions d'aquest tipus, que corregeixin aquests pactes. Perquè tornar a posar una mesura sobre la taula que no tingui efectes o que no es pugui aplicar només generarà, doncs això que dèiem, més frustració i més malestar.
Doncs, senyor Enric Aragonès, membre del Sindicat de Llogateres, escolta'm, gràcies per la xerrada i per l'opinió molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. Fins la propera.
A tu, fins la propera. I ara, doncs, parlem, bàsicament... Bé, en principi no gaire d'acord exactament amb aquesta modificació. En concret, no estaven al Sindicat de Llogateres. Parlem amb el senyor Òscar Gorgues, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, per també sondejar la seva opinió. Òscar, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Un plaer, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres i atendre la nostra trucada. Com valores aquest punt de l'acord, aquesta modificació de la llei d'urbanisme?
Bé, aquesta modificació de la llei d'urbanisme afecta a l'àmbit civil, a les compraventes entre particulars. Per tant, podríem començar dient que té certs aspectes que podem considerar que no són constitucionals i que, per tant, portarà un important debat jurídic que probablement acabarà en els tribunals. Per això, ara fa uns dies va haver uns informes dels experts i el resultat final de la negociació s'ha descafeïnat per tal de no intentar no incórrer en aquesta situació d'inconstitucionalitat. Però bé, quan llegim la lletra petita veurem què passa. Això des del punt de vista jurídic, però també hi ha un important element que és des del punt de vista...
És a dir, des del punt de vista jurídic això tindria moltes llacunes, per començar, no?
Jo diria que pot ser conflictiu. Hem de llegir la lletra petita perquè encara no la tenim, però sí que afecta el dret a la propietat, el dret a la llibertat d'empresa, el dret a la llibertat de residència i a la igualtat, perquè, clar, els catalans podran comprar fora de Catalunya, però els de fora no podran comprar a Catalunya, no? I això crea un desequilibri territorial que difícilment passarà al filtre constitucional, crec jo, eh? I segons experts que nosaltres hem consultat. El que passa que els experts que va consultar la Generalitat doncs semblava que tots eren de la mateixa corda i, per tant, més que experts eren avaladors de la política. Primer era... Bueno, aquesta era la circumstància. Després hi ha un altre element que crec que és important, són les conseqüències econòmiques de mesures com aquestes. Ja hem vist mesures d'aquest caire que proposen els comuns, com és la destinar el 30% dels habitatges a habitatge social, que ha fracassat estrepitosament a Catalunya i que ha provocat la paralització de l'obra nova a Barcelona, vull dir, no a Catalunya, i ha paralitzat la construcció d'habitatge nou a Barcelona, doncs això també tindrà efectes econòmics importants en la mesura que els grans tenidors, que serien aquells inversors que tenen capacitat de regenerar el patrimoni immobiliari i posar-lo al dia, etc., doncs els deixen fora del mercat. Els deixen fora del mercat quan en realitat Catalunya necessita molta inversió per poder generar més immoble i sobretot per rehabilitar i posar al dia un parc immobiliari que tenim doncs una mica obsolet i que es necessita capital per adequar-lo.
No, obsolet i escàs també.
Sí, però són dos coses diferents. Obsolet vol dir rehabilitar el que tenim i escàs construir més.
Construir més, clar, correcte.
I, clar, i aquesta mesura el que fa és generar inseguretat jurídica i fer que els inversors, que són els que poden desenvolupar nous projectes, pensin que Catalunya, en aquest marc d'inseguretat jurídica, no es pot invertir, perquè el que estem veient és que els polítics, especialment els comuns, d'aquesta extrema esquerra populista, el que va és contra l'activitat empresarial en l'àmbit de la promoció i de la construcció d'habitatge, perquè cada vegada els hi posa més difícil. Bueno, Catalunya és relativament petita en relació a la resta del territori. Pues què fan aquesta gent? Ja no inverteixen a Catalunya. Per tant, ens estem quedant sense el motor que ens podria ajudar a generar més habitatge. I aquesta és la conseqüència. Cada cop estem gripant més el motor. Els comuns gripen més el motor de la inversió i, per tant, gripen més la possibilitat de fer nou habitatge.
Doncs, senyor Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i donar-nos la teva valoració sobre aquest, concretament aquest punt de l'acord.
Molt bé, doncs a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Un plaer. Bon dia. Gràcies, bon dia. Conclusió. Parlant amb dos punts antagònics, com podrien ser el Sindicat de Llogateres i la Cambra de la Propietat Urbana, que habitualment tenen opinions molt diferents, ningú està content. Bàsicament, la conclusió és que ningú està content amb aquesta modificació. I amb això afegirem que dins d'aquest acord, clar, dins d'aquesta modificació de la llei d'urbanisme, es permetrà excepcionalment la compra d'una única segona residència en un municipi diferent de l'habitatge habitual. I en el cas d'heretar un pis, si no es destina a habitatge propi o d'un familiar de primer grau, s'haurà de posar a lloguer habitual, d'acord amb el règim de contenció de rendes aplicables. És a dir, si tu heredes un pis, l'has de llogar. Sí o sí. Sí o sí. En cas que no tinguis un habitatge, un familiar de primer grau. De primer grau. De primer grau. Ojo, eh? De primer grau. O sigui, un cosí tercer, això ja no podríem dir que li posem o pot viure allà, no. Bé, possiblement és una qüestió que el temps dirà com es fa més fi, com es poleix aquesta modificació d'aquesta llei d'urbanisme, que, bé, com hem escoltat, no hi ha un gaire consens d'estar acord. Va, que de seguida en parlarem del que hi ha avui. Avui, a part d'aquest acord, el que hi ha és una alerta per vent. De fet, ja durant tot aquest dia està tallada la circulació de trens a Tarragona, la R16. No funciona. Els trens que comuniquen Catalunya amb València tampoc funcionen. Estan aturats per precaució davant aquesta bufada de vent. I els camions no els deixen circular per la part sud de la AP7 per prevenció, també. És a dir, hi ha part de Catalunya que també es paralitza en qüestions de transport, mobilitat i viatge. De seguida en parlarem d'això, perquè, clar, aquestes alertes a les que ens hem d'acostumar, i ja portem un munt, són resposta possiblement també dins un concepte més global, que és el canvi climàtic. Com afecta la jornada laboral? Com ens hem d'adaptar a tot això? A una qüestió d'alertes que cada cop serà més freqüent. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, però si em permeteu, parlem del cor. I parlem d'INSCOR, perquè INSCOR, ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca de referència a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i ja sabeu que tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja saps que tota la informació sempre la pots trobar al web inscorbcn.com per cuidar del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué? ¿Cómo lleváis los transportes? ¿Cómo lleváis el conducir? Sobre todo si sois profesionales.
si como yo cogéis el coche los fines de semana, pues mira, igual incluso es un entretenimiento casi, ¿no? Y no le prestas, sí, le prestas atención, mira los precios de la gasolina, pero bueno, tampoco... Ahora, si te dedicas, si eres camionero, autónomo, empresario, aquí la cosa ya cambia, aquí la cosa ya cambia. Bueno, vamos a hablar del gasóleo, vamos a hablar de los peajes... que a muchos autónomos y empresas los han puesto las orellas de punta, como habitualmente diem, como les han llamado la atención y es una preocupación, y porque hoy precisamente daremos una buena noticia a todos los oyentes de COPE Cataluña, y para darla tenemos aquí con nosotros a Arianda López, que es directora general de Área Jurídica Global. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buen día, muchas gracias por invitarme.
Además, en redes sociales conocida como Abogada Spain.
Eso es, Abogada Spain.
Bueno, además, los seguidores te están subiendo como la espuma, ¿no?
Hombre, cuando ayudas a la gente es inevitable, ¿no? Que como se suele decir, el boca a oreja vaya adelante, como aquí en COPE. Seguro que esta entrevista ya verás cómo va a ayudar a muchísimas familias.
Pues así, hoy precisamente me estabas comentando además antes que ibas a compartir con nosotros la historia de Marta. Una historia que creo que merece ser escuchada. Marta, camionera, autónoma, que llegó a acumular 148.000 euros entre tarjeta diésel y el leasing de su camión. Y hoy, deuda cero. ¿Esto cómo se consigue?
Verás, cuando eres camionero es muy típico tener deudas con gasolineras. Es algo súper cotidiano que, de hecho, si las gasolineras no fiaran de alguna manera, no podrían llegar a fin de mes todos estos camioneros, a pesar de que puedan tener sueldos altos y lleguen a fin de mes en sus casas. Y una deuda de 148.000 euros no es tan alta, sé que es una cantidad espectacularmente alta, pero para alguien que es autónomo o que tiene un negocio. ¿Cuántísimos autónomos en la ciudad de Barcelona tenemos que sin una línea de crédito o sin una tarjeta de crédito no podrían llegar a fin de mes? Son la gran mayoría. De hecho, no hay casi nadie, ¿no?, que no tenga financiación a fecha de hoy. Cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos deuda y quizás un mes, por el motivo que sea, no llegamos al mismo nivel de ingresos porque nos hemos puesto enfermos, porque tenemos un trabajador de baja, porque no ha sido tan buen mes, un tema de publicidad, vacaciones, lo que sea. Claro, nos encontramos en un punto en el que no podemos pagar al banco, tampoco nos podemos pagar la nómina, las deudas siguen llegando.
Claro.
El efecto bola de nieve, ¿no?, que se suele decir.
Uh-huh.
Y los oyentes de COPE tienen que saber que si alguien se encuentra en esta situación, sea empresario o no, puede poner fin a esta bola de nieve. La podemos explotar, por decirlo de
se puede controlar, ¿eh?, que no siga creciendo como mínimo y sí disminuyendo la bola de nieve, ¿no?
Eso es.
Sería eso. Y esto se puede... Hablamos ahora del camión, de la camionera, de Marta, uh-huh, en este caso. ¿Pero puede acogerse cualquier autónomo?
Sí, cualquier autónomo puede cancelar sus deudas. Lo que hicimos con Marta es coger estos 148.000 euros y en cuestión de meses dejarlo a cero. Deuda cero para que pudiera llegar a fin de mes sin problemas, siguiendo trabajando y manteniendo el camión.
¿Y cómo esta ley es tan desconocida aún?
Supongo que no interesa, ¿no? Tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, voy hasta el cuello y cuando voy a Hacienda llorando porque ya no puedo más, intentando buscar un aplazamiento, nadie me da estas opciones. Bueno, pues para eso estamos los abogados, ¿no?, privados, que con nuestro capital privado también difundimos como podemos el conocimiento de esta ley para que cuantas más familias mejor puedan conocerla y cancelar todas sus deudas.
Bueno, además hay una buena noticia también, que si ahora mismo estás escuchando esto y dices, ostras, pues quiero saber de qué va el tema, voy a hablar con Área Jurídica Global, pues la primera asesoría sobre deudas en Área Jurídica Global es 100% gratuita. Será así, ¿verdad, Arianda?
Eso es, solo para los oyentes de COPE. Es un detallito que queríamos tener con todos para que, bueno, pues esta ley sea aún más accesible. Aparte de darla a conocer, también la haremos accesible para todo el mundo.
Oye, Arianda, ¿cuánto tarda aproximadamente un proceso así?
Es muy relativo porque siempre va a depender del juzgado que nos toque. Pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos casos de 20 días, tenemos casos de 2 meses, tenemos casos de 9 meses o incluso de un añito. Lo normal son unos 6-9 meses. Eso sería como el promedio. Pero para que veas que en días, en menos de un mes,
caray,
se puede llegar a conseguir la cancelación.
¿Os imagináis tener una deuda de 150.000 euros y pagar en pequeños plazos, en, yo que sé, 5 euros al mes o sencillamente que se anule la deuda? Ya no solamente es la mochila económica que te quitas de encima, sino la salud mental que ganas, porque las consecuencias de estas situaciones suelen ser muy duras, Arianda, en
muy
este
duras.
Caso. Así que seguramente igual hay gente que quiere ya ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo lo pueden hacer para hablar con Área Jurídica?
Tenemos muchas vías. Una podría ser nuestra página web, areajuridicaglobal.com, o mediante un teléfono gratuito que hemos puesto a disposición de COPE, 900-730906. 900-730906.
O la web, areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Y repito el teléfono, 900-730-906. Insisto, la web, areajuridicaglobal.com, en este caso, ¿eh? Ariadna, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por estas explicaciones.
A vosotros por invitarnos y nos vemos en la próxima.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui tenim una alerta per ventades important, sobretot a la part sud de Catalunya, a Terres de l'Ebre, tota la façana de la Costa Daurada, que està provocant problemes en la mobilitat tant ferroviària com per carretera. I és que ens hem d'acostumar a tot això, la incidència d'aquestes alertes a la jornada laboral, que és un repte que s'ha d'afrontar, bàsicament. Parlem amb el senyor Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Gràcies a tu, perquè a més, avui ens va perfecte parlar de tot això, perquè és que és una evidència, és que ens hem d'adaptar sí o sí.
És una més de les moltes que portem, no? El clima ens està portant de cap. Ja els canvis climàtics que tenim amb el dia a dia, no necessàriament aquests fenòmens meteorològics extrems, però entre el canvi climàtic del dia a dia i aquests fenòmens, la veritat és que la situació es complica moltíssim, com bé explicaves.
Clar, bàsicament això és un repte, sobretot per la salut a la feina, per enfocant-lo directament a la feina, no? A l'economia. Clar, les empreses o algú haurà de fer algunes normatives per protegir la salut a la feina, ja perquè parlem d'aquests episodis de vent, de pluja, però ja vindrà l'estiu i parlarem d'episodis de calor extrema també.
Sí. Jo crec que la principal dificultat és que en el món de la prevenció de riscos laborals, no? O sigui, com cuidem la salut dels treballadors, sempre hem funcionat amb uns escenaris molt coneguts i, per tant, hem tingut un tipus de prevenció molt estable, no? I ara hem d'anar a una prevenció predictiva i adaptativa. És a dir, les coses estan canviant. Si vas al tema de l'estiu, no? Pues, efectivament, només hauríem de veure com s'ha incrementat, no? El número de treballadors que han patit alguna patologia derivada de l'exposició al calor o al número de morts, no? És a dir, tenia algunes dades per quan em vau dir que em trucaria o no, amb el qual pues, es parlava que a nivell mundial, per això, 19.000 persones moren cada any amb temes laborals per exposició a la calor. Dades que va publicar recentment la Unió Europea, no? Parlava de que un de cada tres treballadors, com a mínim, està exposat una vegada a l'any amb unes condicions de calor extremes. Clar, ho podem veure per l'accidentabilitat, però això també ens afecta la productivitat. En els últims 20 anys, per exemple, l'increment d'accidents derivats de l'exposició al calor a Espanya ha pujat al voltant del 15%. Per tant, estem amb unes dades que veritablement ens fa que ens haguem de preocupar, sense entrar en temes com l'exposició laboral a la radiació ultraviolada, no?, que va associada i que ha incrementat de forma escandalosa el número d'exposicions que han generat un càncer ocupacional. O sigui, veritablement estem en un escenari complicat i en un escenari que cada vegada ens anirà a pitjor, no? I davant del que hem de ser capaços de fer front.
Clar, és que es veu que això, que no és que es vegi, és que ja ho tenim, bàsicament. Però s'està reaccionant, és a dir, tant des del món polític com des de les empreses que han de ser conscients d'aquesta situació que tard o d'hora això algú ho ha d'afrontar i posar una normativa davant de l'autoprotecció davant d'aquests episodis.
Jo crec que el món de la prevenció es mou a nivell tècnic molt ràpid. És a dir, jo crec que els professionals de la prevenció de riscos laborals que estan en el dia a dia de l'empresa tenen clar la detecció d'aquests fenòmens extrems o aquesta nova situació de risc, perquè parlarem avui de canvi climàtic, però podríem parlar de digitalització. Jo crec que els prevencionistes professionals detecten aquestes situacions, són capaços d'establir mesures. Si parlem de regulacions, això sempre va més lent, ja ho sabem. O sigui, les coses a nivell tècnic es detecten i es posen solucions. A nivell de decisions, sempre s'és més lent. I jo crec que amb el canvi climàtic és un dels elements que tothom sap que ens ha de posar-nos amb això, però no tinc tan clar que tothom ho estigui fent a la velocitat i al ritme que necessitem.
Clar, quan parlem de tot això, estem parlant de més costos sanitaris, estem parlant de la feina, que una feina a l'aire lliure, en aquest cas, ja no brilla tant, en aquest cas, sobretot per aquest tipus de risc. I després, estem parlant de la productivitat d'una empresa, estem parlant d'un cop econòmic realment important.
Sí. Mira, perquè te'n facis una idea.
Sí.
Està determinat com la productivitat es veu afectada. És a dir, hi ha estudis científics que estan demostrant que per cada grau que tu puges la temperatura a partir dels 22-23 graus, per cada grau que la puges, la productivitat està perdent, està baixant al voltant d'un 3%. Clar, ja a Espanya, a Catalunya, en aquests moments, tenir temperatures per sobre dels 23 graus a la que arribem a determinats moments de l'any, això comença a ser molt habitual. Quan arribes al mes de juny, juliol, la cosa es dispara. I si, clar, si ens creiem aquests estudis, no?, que ens parlen d'aquestes baixades de productivitat de d'un 2 o 3% per cada grau, veritablement, a partir d'ara, quan vulguem treballar a Espanya, a partir del mes de maig, doncs, bueno, haurem assumit pèrdues de productivitat d'un 15%, potser, en un dia normal. Això fins ara ens passava, no? Jo he estat vivint a Múrcia durant 6 anys. Múrcia ja tenia aquesta situació. Jo recordo que, bueno, al mes de maig les temperatures es disparaven i tot anava malament, no?, amb aquest tema de la temperatura. Ara això està extrapolat a tot el territori espanyol. Ja inclús les zones més fredes tenen aquestes onades de calor, no? I, per tant, és una vinculació amb la productivitat i amb l'accidentabilitat, evidentment.
Clar, però en aquest cas suposo que el que obliga d'entrada a episodis de calor és evitar horaris, és a dir, canviar els horaris, no?
Sí.
En comptes de fer feina la part central del dia, segurament això s'haurà de revisar i tocar una mica el que fins ara era una normalitat.
Sí, jo crec que, a veure, haurem d'adaptar horaris, no? És a dir, si féssim una revisió, primer hauríem de ser capaços d'anticipar-nos, no? Jo crec que ho hem viscut aquesta mateixa setmana passada, no? El dijous, quan a Catalunya es va decidir que es recomanava el teletreball, que es paralitzaven un conjunt d'activitats, i es va fer per un tema de béns, en aquest cas. Però haurem de jugar, no? L'AEMET té aquesta informació i haurem de jugar a establir que potser alguns dies s'ha de reduir molt la jornada laboral, s'han d'implementar mesures, hem de ser capaços de dir avui no es podrà treballar per una exposició excessiva a condicions solars, no? Per tant, haurem de jugar a evitar l'exposició. Evidentment, en el dia a dia haurem de començar la jornada abans, ens haurem d'anar, i ja passa a molts països i amb certes activitats, no?, que ja comencen a les 6 del matí perquè, d'alguna forma, quan arribem a les 11 o a les 12 ja ho haguéssim acabat. Jo sempre penso en els pagesos. Els pagesos a l'estiu es posen molt d'hora. I es posen molt d'hora perquè és l'única forma d'arribar a una hora raonable en la qual acabar la seva jornada per no estar exposats al sol. Bueno, això ho haurem de traspassar a totes les activitats que estiguin a l'aire lliure. Tu parlaves, no?, de canvi amb els horaris. Potser haurem d'afegir temes de rotacions. És a dir, la gent pot estar exposada una estona, però els descansos els haurem de fer més continuats, no?, perquè la gent pugui hidratar-se. Haurem de pensar, per exemple, en refugis climàtics, quan un determina, per exemple, que hem de, no sé, arreglar una carretera, no?, que és un dels moments d'exposició solar més gran o condicions climàtiques més gran que hi ha com a lloc de treball, doncs haurem de pensar en refugis climàtics, segurament, en proteccions col·lectives que a vegades no pensem prou, no?, però que poden ser des de zones d'ombra, algú tan senzill com això, o zones especialment ventilades, utilitzar una roba tèrmica, no?, si pensem només en el treballador, que protegeixi d'una exposició important a radiació ultraviolada. No sé, crec que hi ha tot un conjunt de mesures, no?, informació, que tot això ho haurem de reforçar per donar-li sortida a aquests treballadors.
Doncs, senyor Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, gràcies per fer 5 cèntims d'aquesta, bàsicament, resiliència obligatòria que hem de tenir davant el canvi climàtic i la jornada laboral. Molt amable.
Doncs, perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ens haurem d'adaptar, gràcies per la xerrada. Va, que de seguida parlarem de música, perquè al Festival Íntims demà actua Nena de Conte. De seguida parlem amb ella.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El próximo martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera en COPE se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Mira, és un format tan magnífic, aquest. És un bé, a mi va per barris, també s'ha de dir, eh? Però tant jo crec per l'artista, i ara ho comprovarem, com per la persona que va allà a mirar-ho, a gaudir, possiblement estem davant d'un format molt autèntic, molt proper, molt directe i, sobretot, amb una connexió important entre artista i públic. Em refereixo al Festival Íntims, que torna al Casino de Barcelona amb Estella Morente, amb el Carlos Sannes, amb la Marta Sánchez, amb el David Otero, i inaugurem aquest proper dia 28 de febrer amb Nena de Conte, amb l'acústic de Nena de Conte, aquest dia, proper dia 28 al Festival Íntims, i tenim aquí a la Maria, la Nena de Conte, a la Maria. Maria, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pues encantado. Oye, yo estaba hablando de este formato tan cercano, el Festival de Íntims, que es de un formato muy pequeñito. ¿Esto es mejor o peor para un artista?
A ver, yo, para mí son mis preferidos, ¿vale? Porque es verdad que ahora, por ejemplo, ya siempre voy yo sola con la guitarra. Ajá. Y entonces es una manera de enseñarle al público, de mostrarte ante el público de la forma como más desnuda posible, ¿no? Entonces, si a ti te gusta Nena de Conte, seguro que te va a gustar imaginarte cómo compongo, ¿sabes? O como cuando yo estoy en mi casa, claro, como cuál es la música que yo hago.
La, ¿no?, más auténtico, entonces, ¿no? Es lo más auténtico, bueno, posiblemente.
Es lo,
¿no?,
más, como lo más cercano a la verdad, o lo más cercano a
la simpleza de la composición. Sí.
Eso es, a la esencia, ¿no? Entonces, sí, a partir de ahí, pues ya le puedes poner una batería, un bajo, no sé qué, un sintetizador, no sé qué, no sé cuántos. Pero la canción en realidad es como nació con la guitarra, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es muy interesante. Y luego, además, como todo es tan pequeñito, tan como tan íntimo,
sí,
que se oye como respirar, se oye tal, porque es que realmente la guitarra yo ya la toco en plan, pues me enfatizo yo misma, a mí misma, ¿sabes? Y entonces se genera como un ambiente que te ayuda, sí, a conectar emocionalmente con el público.
Bueno, ¿qué ¿y qué veremos en este Festival Íntim? Supongo que lo del último álbum.
Oh, pues yo, o sea, ahora estoy preparando el álbum de los 20 años de Nena de Conte, ¿vale? Sí. Entonces, ese disco es un disco súper cañero, muy electrónico, con unas guitarras eléctricas muy potente, ¿sabes? Como una mezcla de los dos mundos y tal, que es un poco pues el concepto de concierto de banda de Nena de Conte, muy energético. Y en este concierto del Casino yo me permito pues eso, que la última canción que he compuesto pues a lo mejor la toco.
Ajá.
¿Sabes? O sea, a lo mejor no está ni, a lo mejor, yo qué sé, pues sí que la intentaré registrar, ¿no? Pero que de pronto es como que a lo mejor se me ha olvidado porque la compuse ayer y me gusta como esa cercanía y esa inmediatez, ¿sabes? Entonces la canto, explico mucho cómo compongo yo las canciones. Bueno, es un poco, no es un monólogo porque no estoy todo el rato hablando, ¿sabes? Pero hago un repaso.
Pero lo explicas un poco, que estas canciones nuevas a las que haces referencia lo explicas, ahora claro, voy a tocar. Claro.
Sí, y las antiguas también, porque hay veces que hay gente, pues eso, que me gusta explicar cosas y de pronto voy a hacer las canciones más conocidas, pues porque, o sea, creo que a mí me gusta, por ejemplo, si voy a ver a, yo qué sé, a Ren, que me toquen las canciones que me conozco, ¿sabes?
Claro.
Y entonces estaba Tenía Tanto Que Darte, estaba En Qué Estrella Estará, Idiota, Disparé, pero luego en medio pues pongo, claro, las canciones que a lo mejor no han sido tan populares, pero que a mí me gusta tocar ahora, pues por tal razón o por tal pascual, ¿sabes? Y es un poco eso, o sea, que tengo muchísimas ganas. De hecho, me has pillado que estaba ensayando, que ahora toco mucho la guitarra, ¿sabes? Porque tengo memoria un poco como muy de a corto plazo, ¿sabes? ¿Sí? Se me olvidan mucho las cosas. tengo que estudiar mucho.
Oye, María, me encanta oírte tan bien, me encanta oírte tan feliz, tan satisfecha sí. de tu música, y nosotros somos partícipes de esta felicidad y de esta cercanía en el Festival Ultims el día 28 de febrero. María, muchísimas gracias. María, nena.
Nada, muchas gracias a vosotros y espero.